els podcasts de Ràdio Estel. El Bayona contra la Bajona. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark.
Ara mateix, 9 minuts i escaig que passen de les 12 del matí, després de rebre tota la informació del moment, arriba ell per fer-ho canviar tot. DJ i productor musical Carlos Bayona. Què tal? Com estàs? Bon dia. Carlos Bayona, estàs aquí a l'estudi? Bon dia, t'estic veient. No contestes? Què et passa?
Ai, perdona, perdona. És que m'estava fent una mica el suec. Perquè avui va d'això.
Això, a veure,
avui va de fer-se el suec. Avui no és que jo hagi de deixar de fer-me el suec. Som tots que ens farem el suec aquest matí.
I com ho farem, això?
Mira, hem començat escoltant Ava. Escoltem.
A veure.
Òbviament, no vindré aquest matí
a parlar
de les meravelles d'Ava, perquè tothom ja coneix els Ava. Fixa't que han venut 500 milions de discos al món. Jo no sé quanta gent hi viu al món, ho podríem buscar, però jo crec que toca gairebé a un disc d'Ava per habitant del planeta Terra, no? Doncs això, no parlarem de les meravelles d'Ava. Jo crec que és un grup que, dels pocs que pot mirar cara a cara als Beatles a l'hora de parlar de qui seria... El grup
Quin
més
és,
important
no?
en la història de la música pop. Però sí que podríem dir que ABBA són els pares d'una cosa que s'ha convertit, d'un estil que s'ha convertit en si mateix en un estil musical, no? D'una música que s'ha convertit en un estil musical, que seria el pop suec, no?
Clar, perquè ha estat fàbrica de grans èxits, no? De grans bandes i grups.
Parlem de Suècia, un país de 10 milions d'habitants, on d'allà ha sortit la Volvo, la Ericsson, l'H&M i l'IKEA, no? Cap d'aquests, sobretot l'IKEA, cap d'aquests ens ha fet gaudir tant com el pop suec. Però farem una mica de...
Home, les mandonguilles de l'IKEA, déu-n'hi-do, eh?
Mira, a l'hora de menjar, podríem... Perquè tenen una galeta.
També?
Tenen una galeta aquesta que té una mica de xocolata i coco, així. Jo crec que això és l'única cosa de l'IKEA que no es munta i que està molt bo. Doncs bé, fem una mica història del pop suec, perquè ja comencem a parlar de les galetes de l'IKEA i no parlarem... Jo venia a parlar de mi llibre, com sempre dic, aquesta és la meva frase, vale? Fem una mica d'història, escoltem això.
Home.
És una pena que no estigueu aquí veient-lo perquè...
No, tranquil, perquè està a la mercè de xarxes socials, que ja està captant tot aquest...
Tot
el que està passant ara.
Aquí les meves companyes, amb les seves melenes,
Carlos,
estan fent així
saludem,
amb el cap.
Saludem a les xarxes socials, també, que això ara mateix la Mercè ho penjarà.
Molt bé, molt bé.
Europe. I la carrera d'Ava.
Europe is Living a Celebration era l'any 1986 i ja la carrera d'Ava ja estava tocant els seus últims dies. I qui agafa el relleu? El relleu l'agafa la banda de Joy Tempest i Europe, que l'any 1986 publica aquest tema, The Final Countdown, i ho peta. Ho peta el món sencer.
Tot un clàssic,
món sencer. Una curiositat que us explicaré d'aquest tema, aquest The Final Countdown fa referència... La lletra està inspirada en el Final Countdown que fa el David Bowie a l'Space Oddity, saps?
Ara ho sabia,
no ho sabia això.
Jo no sabia.
He investigat una mica en el tema i hem trobat això. Europe ho va patar, després van treure un parell més o tres de singles, però encara continuen fent bolos i tal, i ara mateix són una banda de hard rock que té els seus fans al hard rock.
Malena, encara van?
Bueno, ara em fas dubtar. Jo crec que són aquesta generació de... Jo crec que...
Segur que van a Malena, encara.
Han fet com el Bon Jovi, una mitja Malena.
Sí, o l'Andrea Gassi, que es posava una perruca, no? Igual aquesta gorra que ja té el pèl incorporat, també, no? No sé, ara estem parlant de les Malenes dels actuals de...
Tu veus que ràpidament marxem d'estudi, aquí?
Marxem... No, hem de continuar, vale? Europe, un parell o tres de singles que ho peten mundialment, i ja comença a aparèixer una altra banda que és, ja us ho diré ara mateix, la meva banda favorita de pop suec.
Mm.
Ara m'estic veient al Palau Sant Jordi fent el na-na-na-na-na, perquè moltes vegades
saps
vaig anar
jo. Saps que jo m'apenedeixo que mai els he anat... O sigui, clar, ja no podré. No he vist mai aquest, clar, un concert d'ells. M'apenedeixo, tu, Olga, i has
anat. Jo tampoc els he vist, m'hagués agradat.
Jo t'explicaré una anècdota. Ara, com a DJ alternatiu, no em deixa molt bé. Però hi va haver un dia que el mateix dia tocaven a Barcelona Roxette a Bikini i Placebo tocaven al Palau Sant Jordi. Havia de triar. Òbviament vaig triar Roxette. Òbviament vaig triar Roxette i no me'n penedeixo. Roxette, una banda que es va formar a mitjans dels anys 80 a Suècia, formada per Per Gessle i la Mary Fredriksson. Per Gessle i Mary Fredriksson ja eren cantants suecs de molta fama, cantaven en suec, el Per Gessle amb la seva banda que es deia Gillen Tider, però van decidir cantar en anglès per veure si podien arribar a més gent, no? Van treure un àlbum que es deia Pearls of Passion, no va funcionar gaire bé, però va ser molt curiosa la manera en el que li va arribar l'èxit a Roxette, perquè l'any 1988 editen el seu segon àlbum, que es diu Look Sharp, i un americà que estava estudiant als Estats Units se'n torna a casa... estava estudiant a Suècia i se'n torna a casa als Estats Units amb una còpia del disc i la regala a la ràdio local de la universitat on ell estava una altra vegada estudiant. I comencen a punxar el tema i s'escampa com un virus que, bueno...
Brutal,
que,
no?
Brutal. A partir d'aquest moment, Roxette comença a sonar a totes les emissores, que es converteixen en número 1 a tots els Estats Units, i ja només amb el Deluxe, després el Viral Dress for Success, el Listen to Your Heart, i una cançó que havien gravat abans, que es deia Merry Christmas for the Broken Hearted, la tornen a gravar amb el títol Listen to Your Heart, que és una... No Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, i It Must Have Been Love és la...
Home, és la de la banda sonora.
De la banda sonora de
Pretty Woman.
No podem veure la cançó, no podem veure Pretty Woman sense
reconèixer, home, totalment. Aquella Julia Roberts, no? És a la limusine.
Quan torna, el taxi ja que marxa.
Que torna cap a casa i...
I gràcies a Roxette s'ho repensa tot, crec, eh?
Sí, sí.
Aquell pilou, no?
Jo també tinc la meva anècdota personal, perquè em vaig colar un dia en una roda de premsa a fer-me passar per periodista i gairebé en una roda de premsa de Roxette.
De Roxette?
Sí, sí.
I què vas fer?
I gairebé em fan fora. Gairebé em fan
però
fora.
Vas arribar a fer una
vaig
pregunta
fer una
no?
pregunta, sí, clar. La meva pregunta gairebé em fan fora.
Què vas preguntar?
No sé, li vaig preguntar amb tota l'estima del món a la Mary Fredriksson si pensava conquistar els espanyols com ho fèiem les sueques als 60, no? No sé, però... Ara mateix aquesta pregunta passaria per ser una pregunta totalment naïf, no? En aquell moment.
I què va contestar?
Gairebé em fan fora. No, 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 ni em va contestar. Va sortir la R de la discogràfica dient-me que aquesta pregunta és improcedente.
És improcedente. Què, et sembla si escoltem...
Després vam fer molt amics, per ser.
Sí?
Sí, sí, sí.
Escoltem un fragment d'aquest It Must Have Been,
ai,
no?
Ai, que ploré.
Va, plorem, plorem. By your heart, but in an outside.
Jo tenia el caset de Pretty Woman, caset, i aquesta cançó tirava cap enrere per tornar-la a sentir. Tirava cap enrere per tornar-la a sentir. Sí,
que ara bé, ara ve el
subidor. A més, l'Olga Vallejo era de les que la tirava cap enrere amb
el boli.
Amb el boli.
Mira, mira, va. José, tira-la, tira. Uau,
la carrera de Roxette, malauradament, als anys 2000 es va veure interrompuda perquè a la Mary Fredriksson li van diagnosticar un tumor cerebral i no li van donar... Li van donar
però es va recuperar,
els metges
no,
li van donar... És molt, jo he llegit que recomano la seva biografia, que es diu Listen to My Heart. Li van donar 2 anys de vida, com a molt, i li van dir que no podria ni gravar música ni fer concerts. I la Mary Fredriksson va aconseguir viure més de 20 anys i va gravar música, va fer concerts amb el Roxette.
De fet, van venir aquí, no?, a Barcelona.
I van venir aquí a Barcelona, van estar tocant...
Per recuperar-se la malaltia.
Van estar tocant al Palau Sant Jordi i va ser molt maco i la recordem, els fans de Roxette la recordem amb altra estima.
Tu diràs.
I qui continua la saga de Roxette?
Com m'agraden aquests que venen, Carlos.
Què temazo que ve ara, escoltem. Pam. She leads a lonely life. She leads a lonely life. Ace of Base. Estem escoltant els Ace of Base, una banda formada pels germans Jonas, Jenny, Melin i Ulf Ekberg. Com estem de suec?
Com et quedes?
És una de la banda clau dels anys 90.
Home, t'ho diràs.
De la música dance dels anys 90. Una banda... Wow. Una banda que no va tenir
molt èxit,
no? En temps. No va ser... Tot i que ara estan fent concerts una altra vegada. Sí? Estan fent aquests Remember the 90s aquest, i els podem veure en algú. Però no és una banda que hagi tingut un èxit tant de temps com a Roxette o com a ABBA. Però compte que van vendre més de 30 milions de discos i són la tercera banda sueca que més discos ha venut al món.
De fet, tenien l'altre single que era molt reconegut. Quin era?
The Sign.
Home!
I saw the sign. Bueno, tenien el Happy Nation,
el The Sign. És superpositiva, aquesta cançó.
Sí, 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 sí. I una altra curiositat també en l'èxit d'Ace of Base. Ace of Base portant molts anys intentant fer música i triomfar de la seva música. De fet, tenia un altre nom, es deien Tech Noir, i els Ace of Base no els hi acabava de funcionar. Llavors, un dia es troben un productor que ja havia tingut algun èxit a Suècia, que es diu Dennis Pop, i li donen la seva maqueta i li diuen, pots escoltar la nostra maqueta? I el Dennis Pop, molt reaci, va dir, bueno, l'escoltaré. Llavors, quan torna a casa del seu estudi, posa la maqueta al cotxe, amb tanta mala sort per ell i tanta bona sort pels Ace of Base, que la maqueta es queda atascada al radiocasset del cotxe i només pot posar aquesta cançó, només pot posar aquesta casset quan va al treball, quan torna del treball, quan va a comprar els mobles de l'IKEA, quan torna de comprar els mobles de l'IKEA. Què passa? El Dennis Pop, al final, de tant escoltar la cançó, que és una cosa... Nens i nenes, és una cosa que passava als 80 i als 90. Com tenies només un disc, de tant escoltar-lo t'agradava. Això no passa ara, no? Això no passa.
Ara canvien.
En aquest moment passa, no? I el Dennis Pop li agrada la cançó i al final diu, vinga, va, la produirem. I la va produir i va...
Sí, és boníssima aquesta anècdota.
I aquest èxit. Una altra anècdota, una altra també una mica...
Desgràcia.
Mandanguera, sí, amb desgràcia.
Què va passar?
En el moment de màxim èxit dels Ace of Base, l'any 1994, a casa d'una d'elles, de la Jenny, es va ficar una fan d'aquestes boges que es deia Manuela. Manuela es va ficar amb un ganivet a casa de la Jenny i va posar el ganivet al coll, la va portar, perquè vivia amb els seus pares, la Jenny, la va portar a l'habitació dels seus pares i gràcies a la intervenció dels seus pares, especialment de la seva mare, especialment de la seva mare, que la va reduir, va fer un tall a la mà i tal, però quin ensurt, no?
Home, tu diràs, no? Tu t'imagines allà...
Sí, i a partir de llavors, no, perquè és quan tens tants fans, li ha passat a un, però deus pensar que li pot passar a algú altre.
Sí, sí, que se't fiquin a casa teva.
Mira,
no?
És aquest tot... The Sign.
Mira, el The Sign. Actualització. Aquesta música que començava els primers passos d'aquest tipus d'eurodance és una mica una actualització del reggae, no? Perquè el ritme és totalment reggae utilitzant sons de la pista de ball. I això és un encert de la persona de la que us vull parlar ara. Escoltem una mica més d'atenció pop suec. Ara esteu dient.
T'has confós, no?
Ara esteu dient.
No, Carlos.
Ja s'ha confós la cançó. No és aquesta. No, no.
Aquesta no és la Britney?
Oops, I did it again.
Free Britney.
Oops, I did it again.
Però què vol dir això?
Això és pop. Efectivament. El que estem escoltant, òbviament, és la Britney Spears, el Oops, I did it again. Però és que aquesta cançó està escrita i produïda per la persona de la que us vull parlar ara mateix. Us en recordeu del Dennis Pop, productor d'Ace of Base, que va posar la seva maqueta? Doncs la persona que us vull parlar és el Dennis Pop, perquè era un mega crack. Dennis Pop no només va produir això. Dennis Pop va produir... Dennis Pop és una persona que a Suècia natal va muntar uns Keiron, es deien Keiron Studios, que va ser una mica, per fer-vos una idea, va ser una mica com el bulli de la música pop del
la fàbrica d'èxits, no?
D'experimentació.
Perquè no només allà es van produir els últims, els primers discos de Five, de Boyzone, de Westlife, d'NSYNC, de la Robin, els primers discos de la Robin. Bueno, mira, escolteu això perquè això també es va produir allà.
són...
És que això és pop suec.
Però clar, ara
és que això és pop suec. Són cançons escrites per productors suecs, produïdes per productors suecs, com el Dennis Pop. És molt graciós quan parlen els Backstreet Boys de com van gravar, perquè estem escoltant el Bonnet Away de Backstreet Boys.
Tot el clàssic, no? Del Boy Band.
Un clàssic. I és molt curiós com ells expliquen com van gravar el seu disc, perquè els porten a Suècia, imagina't el fred i
tal. A tots aquests, o sigui, per tant, la Brink també van a
Suècia.
Els
portaven a Suècia i els ficaven als Keyron Studio, que eren un soterrani petit. Els Backstreet Boys són 5 persones, no cabien tots a l'estudi quan havien de gravar. Llavors anaven entrant per gravar les cançons. Va ser, de veritat, que la feina del Dennis Pop va ser importantíssima, no només perquè va produir aquests discos, sinó perquè va formar a un munt de productors que després van continuar el seu llegat, malauradament, perquè el Dennis Pop va morir molt jove, va morir amb 35 anys d'un càncer d'estómac, però el seu llegat és haver creat aquest tipus de so i aquest tipus de productors com el que parlarem a continuació. Escoltem això primer.
Uau.
Clar, més pop suec, però no pot ser. També. Això és la Pink. Estem escoltant a la Pink. I és que el Dennis Pop va formar un monstru, vine a veure-me, que es diu Max Martin, que és... mira, per fer-vos una idea de la importància de Max Martin és la persona que més números... que més èxit als charts té a la història, només superada per John Lennon i Paul McCartney, que tenia una banda així...
Max Martin,
que tenia una banda als Beatles,
sí,
no?
Sí,
no els hi anava malament als Beatles, no? Doncs darrere dels Beatles, la persona que més èxits als charts del món ha signat és el Max Martin. Clar, Max Martin no li sona a ningú, però jo dic, per qui ha escrit cançons i ha produït cançons el Max Martin? Atenció a la llista, eh?
A veure.
Atenció. La Pink, que estem escoltant, la Britney Spears, gent més indie pop com el Coldplay, això també ho ha escrit i ho ha produït ell.
Com li agrada a Olga Vallejo, també,
aquesta,
eh?
Aquesta està entre les meves cançons preferides del món mundial.
Doncs això Shakira. És...
Això és suec.
Això és suec. Això és pop suec. Tu pots creure, això és pop suec.
La Taylor Swift, que va començar fent country, i ara resulta
sí,
que és sueca.
Sí, però bueno, la Taylor Swift...
La llista no es queda
atenció,
aquí, no?
La llista no es queda aquí. La llista no es queda aquí. The Weeknd, Maroon 5, Backstreet Boys, Usher, Avril Lavigne, Jessie J, això també.
Són tots, Carlos, com pot ser això?
Però és que no hem acabat! Encara hi ha més noms, la Cristina Aguilera, l'Ariana Grande, la Ellie Goulding, Love Me Like You Do, sabeu la cançó?
Sí, home, sí.
Aquesta també és pop suec. El Justin Timberlake,
aquesta també?
Tot això és pop suec, és increïble. La Shakira, la Adele també, és increïble, no? Increïble, increïble. Però encara hi ha més pop suec. Deixem el Max Martin, perquè això també és pop suec. L'Avicii, no? El DJ, ostres, potser clar, és el DJ més important.
És la referència, no?
El DJ més important de la història. Continua avançant el temps. El Max Martin continua produint a tota aquesta gent, però és que continuen sortint noms i més noms i més noms d'artistes suecs. Us faré una petita llista dels que no hem tingut temps de parlar, perquè vegeu que és que no estoy loco, que és així. Mira, grups d'indie pop suecs. Cardigans.
Sí.
Loveful, love me,
say that you love me.
Cardigans, suecs. The Knife, Ken, Björk and John, Licky Lee, I Follow Rivers. Qui no veia de l'I Follow Rivers?
Home.
Qui no veia de l'I Follow Rivers?
És aquest o no?
Clar. I'm in a deep sea, baby. Qui no veia d'aquesta cançó? El José González.
Home, un altre clàssic.
Amb el temazo del Heartbeats. Que temazo, wow. Que temazo. Legalize Cherry, que és suec, la Nene Cherry, que és sueca, The Wannadies.
El vaig entrevistar, Legalize Cherry, jo.
Ah, sí?
Sí.
I què tal?
Molt bé, molt maco. Molt maco. Però ara res, fa uns anys, eh?
Molt bé.
Sí, sí. I de fet no era que va sortir, com es deia ara, la seva neboda, que també ha tret música. Uau, ara fa poc, ara no me'n recordaré.
Si són 10 milions d'habitants, si és que no són tants.
Si és que,
si és que
tot és suec.
Si és que es coneixen tots.
I tot és suec.
Doncs això, electrònica, doncs l'Avicii, el Swedish House Mafia, l'Alesso, l'Eric Pritz, Icona Pop, que dius, Icona Pop, em sona a mi Icona Pop.
I like it.
I don't care, I love it. Aquesta versió del Vaquerizo, no, és mentida, el Vaquerizo va fer la versió d'ells. Galantis, Tuvelo, la Zara Larsson, la Loreen, que va guanyar Eurovisió amb l'Eufòria, també sueca. Si és que no parem. I el rock dur, que us deia abans que l'escena del rock dur, doncs els In Flames, els Opeth, els Therion, Tranquility, The Hives... O sigui, és que no parem. I continuem sumant.
Recomanació, què?
Avui us faig una recomanació.
Ostres, però moltes gràcies, Carles, perquè d'alguna manera jo no era conscient de la quantitat de... Bé, és que són tots, gairebé tots els grans, no? Sí, bueno, sí. Encara en queden, però sí. Al darrere sí. Hi ha aquest pop suec.
Al darrere del pop suec, sí. I ara deixem, baixem una mica a Europa. Vale? Baixem fins a Bèlgica, perquè us vull recomanar una cançó que m'encanta a mi, d'una cantant que m'encanta, que es diu Angel, que és, no us sonarà molt, però l'any 2019 la cançó més escoltada en francès va ser seva, bueno, la música en francès més escoltada va ser seva, gràcies al seu àlbum de debut, Brawl, i acaba ara d'editar un single, que em sembla a mi una meravella, que es diu I Love Bruxelles, ara t'ho tinc de memòria, però escoltem-la perquè és maquíssima.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, et sûrement que des...
Doncs vinga, moltes gràcies per aquesta recomanació. Si et sembla, l'escoltem una mica més.
Sí, sí, sí.
No? I la deixem respirar perquè ja ens agrada, les primeres notes musicals que sonen d'aquest Angel, no?
Sí, és? Angel, je t'aime Bruxelles.
Doncs moltes gràcies, Carles Bayona. Per cert, on et trobem aquest cap de setmana punxant?
Mira, dijous al Raz i dissabte al Raz.
Doncs ja sabeu, si ho voleu veure en directe, Carles Bayona estarà allà. Moltíssimes gràcies, gràcies, Olga.
A tu.
I escoltant Angel, nosaltres ja hem passat el punt de 1:15. Seguim avançant el matí a Radio Estel. Escoltarem una mica més d'aquest tros de cançó que ens ha recomanat el Carlos Bayona. I d'aquí res, tornem aquí al matí i ho fem amb l'espai de Salut Natural per tothom. Tens algun dubte mèdic? 663-99-30-62. Fins ara.
El Bayona contra la Bajona, un podcast de Radio Estel.